Muy bien, solo tendremos una oportunidad. ¡Cachi! ¿Estás lista?
Lista.
Harvey, mantén los ojos cerrados y respira muy, muy despacio.
Entendido.
Vais a morir. Toda la tripulación va a morir.
Ya lo sabemos. Mientras vivamos lo suficiente como para lanzar la bomba, no habrá problemas.
Kappa, un aviso. No viviréis lo suficiente para poder hacerlo.
Llançar una bomba, una tripulació, una oportunitat. Potser alguns de vosaltres us sonarà aquest diàleg si heu vist aquests últims dies una pel·lícula que està des de fa molt poc a les nostres cartelleres cinematogràfiques, Sunshine. I és que la geografia humana ens agrada fixar-nos en els detalls. També ens agrada demostrar-vos que el planeta, d'una banda, ens ha de preocupar, l'univers també, però potser de vegades no tant com les pel·lícules ens poden fer creure. Bé, sembla, segons aquesta pel·lícula Sunshine, que l'única amenaça que tenim no solament és el canvi climàtic, que també ens hauria de preocupar el sol, almenys és la hipòtesi que ens ofereix aquesta pel·lícula. La pel·lícula Sunshine explica que el sol s'està morint, que se li està acabant el combustible, vaja. Us imagineu que només li quedessin 50 anys de vida al sol?
Cel obert. Una altra manera de mirar o de conèixer l'univers.
I com diem de vegades en aquest espai, quan s'ha posat també damunt la taula, que de vegades la ciència-ficció té més de ciència que no pas de ficció, en aquest cas hem d'invertir els termes, perquè aquí hi ha molta ficció. I el que està clar també és que al sol encara li queden molts milions d'anys de vida, tants com potser 5.000, ens equivoquem, Josep Maria Trigo, seria més o menys, no? Vull
dir, sí, aproximadament.
5.000 milions d'anys comparat amb aquests 50 anys que només li quedarien de vida en la hipòtesi que ens mostra aquesta pel·lícula Sunshine. Un tema, però, des del punt de vista científic, dels que s'hi dediquen d'alguna manera, com també bastant apassionant, no?
Sí, efectivament. De fet, podríem veure aquests estels que, bueno, llueixen al cel cada nit com els màgics alquimistes que potser els nostres avantpassats buscaven, no?, als seus laboratoris, perquè, de fet, un estel no és sinó el balanç entre aquests immensos núvols de gas que, per efecte de la gravetat, col·lapsen, i, com a conseqüència d'aquest col·lapse, el gas escalfa degut a produir enormes pressions i temperatures, i la vida d'un estel, aquests milers de milions d'anys quan són estels com el Sol, o uns pocs milions d'anys quan són estels gegants que moren com a supernova, per exemple, és un continu balanç entre la gravetat que oprimeix l'estel i la pressió del gas que tendeix a mantenir la seva forma quasi esfèrica, degut a aquesta rotant i no és exactament esfèrica, però que al seu interior es produeixen la major part dels elements químics que hi ha a l'univers, que formen, per exemple, el planeta Terra, o que ens formen a nosaltres mateixos, a partir de dos bàsics elements, quintessencials, podríem dir, que són l'hidrogen i l'heli, i trobem majoritàriament a l'univers.
Avui no ha servit d'excusa, és un bon detonant, un bon punt de partida, el fet que en aquests dies s'ha estrenat la pel·lícula Sunshine, on doncs, el que es posa en evidència o el que es posa de relleu és això, és el fil argumental. Suposem doncs, que el sol doncs, té els dies, les hores, com qui diu, comptades, i s'apagarà. Si s'apagués el sol, bueno, suposo que això, des del punt de vista de la cosmologia, el Josep Maria Trigo, que és investigador de l'Institut de Ciències de l'Espai, que ens ha acompanyat moltes vegades per fer aquí una mica de pedagogia sobre tots aquests temes, parlant de l'univers, suposo que en el vostre àmbit també alguna vegada d'això doncs, es pot comentar, no? Però, clar, és una possibilitat tan remota, tan llunyana, que suposo que esteu per altres feines, per altres coses que toquem més de peus a terra, no?
Sí, bo, en realitat hi ha gent que es dedica a la mort d'estels com el Sol, mort d'estels gegants, ja no com el Sol, sinó estels gegants roges o vermelles, no?, que pràcticament moriran en les seves fases en l'explosió supernova, no? I en aquest, particularment la nucleosíntesi, és a dir, la formació de nuclis atòmics per damunt del ferro, si mirem la taula periòdica, tots els elements químics per damunt del ferro estan produïts pràcticament en la nucleosíntesi explosiva d'estrels gegants, que donen lloc a molts dels elements químics que coneixem. I això és molt interessant perquè ens diu com a partir d'aquestes estrelles es formen noves estrelles com el Sol, que es podria considerar de segona o tercera generació, i a partir d'elles també es poden formar planetes com la Terra, no en el passat remot de l'univers, quan només hidrogen i heli eren factibles i només podrien haver nascut planetes, per exemple, com Júpiter o Saturn, planetes gegants gasosos.
El Sol, podríem dir que no és un dels astres més antics de l'univers, tampoc és dels més joves. Saps que és una estrella que es diu que és de mitjana edat, no?
Sí, efectivament.
Quina edat té el Sol?
Sabem...
Si fa no fa, perquè...
Sí, sabem de l'estudi...
Posem molts zeros.
Sabem de l'estudi dels meteorits més primitius que el sistema solar, i el Sol particularment, estava col·lapsant d'un núvol molecular, una estructura gegantina de centenars de masses solars, centenars de vegades la massa del Sol, i seria de l'ordre l'edat del sistema solar d'uns 4.500, potser 70, el moment del col·lapse del propi Sol.
4.500 milions d'anys, o sigui que estaria més o menys a la meitat de la seva vida, si
sí,
a principi es preveu que mori o que s'apagui d'aquí 5.000 milions d'anys. En aquest informe que llegíem a propòsit de l'estrena d'aquesta pel·lícula Sunshine, per exemple, doncs, deien, home, abans ens hauríem de preocupar per la caiguda d'algun meteor a la Terra o perquè fóssim absorbits o que xoqués la galàxia d'Andròmeda amb la Via Làctea, però això passaria d'aquí a 3.000 milions d'anys.
Sí, efectivament hi ha processos còsmics, com poden ser col·lisions amb asteroides, mm-hmm. que tenen uns temps promitjos estadístics realment molt més preocupants que no pas la mort del Sol, que és d'aquí a molts milions d'anys, però és un nou exemple de que la ciència-ficció més bananera, diria mm-hmm. jo, pues continua venent i potser està fent Hollywood pel·lícules catastrofistes sense cap argument científic, i és una llàstima perquè es podrien fer pel·lícules amb major interès.
Vol dir que aquesta pel·lícula, per exemple, en el cas aquest de la suposició que el Sol s'apagués, doncs això, a l'any 2050, com es posa de manifest en el seu argument, potser s'haurien d'haver posat sobre la taula altres arguments o altres motius pels quals el Sol es podés apagar o...
Bueno, el fet de que un estel s'apagui o deixi d'emetre llum, que seria pues, pràcticament la mort del nostre planeta, de la vida en la Terra, és perquè els estels com el Sol, per exemple, ara estan sintetitzant a partir d'hidrogen, que se fusiona per a formar heli. Això és un procés en el que el combustible nuclear, en aquest cas l'hidrogen, va produint la llum en fusionar-se amb un àtom de heli. Aquest procés continuarà fins que la major part de l'hidrogen desaparegui al Sol, i per tant el Sol haurà de col·lapsar per assolir una temperatura superior, reduir el seu diàmetre, per a que l'heli pugui produir carboni al seu interior, i això mantindrà la lluminositat de l'estel, i així continuarà fins que s'arribi a la síntesi de... Bueno, se complete pràcticament la síntesi del carboni i aparegui també oxigen. Però aquest tipus d'estrella ahir acabarà la seva vida perquè no té massa suficient com per sintetitzar la resta d'elements. Això és com evoluciona un estel i el que determina realment en períodes de milions d'anys la seva evolució.
És difícil tractar que una pel·lícula de ciència-ficció pugui ser realista, no? Perquè, per exemple, coses com les màquines encara fan soroll a l'espai, tot i que ja se sap que allà no és possible, no? O sigui, el soroll no es detectaria, no hi seria.
Jo penso que hi ha moltíssimes novel·les de ciència-ficció de gran qualitat. Ja, bueno, haurien d'anar a, per exemple, Isaac Asimov,
Arthur C. Clarke,
efectivament, i seria qüestió de que realment molts d'aquests productors es llegiren algunes d'aquestes novel·les i decidiren de fer versions per al cinema, no?
Sembla que aquesta està més inspirada, doncs, allò en el Paul Dicker, no? Que sí. Bé, en tot cas, diu, no, és que va anar, posi la cuita d'ell, diu, no, és que hi va anar de nit, no? Va anar-hi al Sol i va anar de nit i...
Sí.
Tu tens algun director de ciència-ficció predilecte, Josep Maria?
De ciència-ficció...
Stanley Kubrick?
Sí, possiblement. Jo crec que sí.
És el que millor ha treballat amb els millors arguments
i millors efectes. De realment l'espectador es troba dins de la pel·lícula.
I de Solaris, Andrei Tarkovsky.
Solaris també és una de les pel·lícules més famoses i millor fetes per a tot el que podia disposar aquest director en l'època.
Esclar, en aquest cas de la pel·lícula Sunshine també demostra, doncs, això sí, que els humans doncs, continuen sent molt fràgils, no? Vull dir que per molta tecnologia, per molts avenços que hi hagi, doncs, hi ha coses que ens poden i molt, no?
Sí, sí, efectivament. De fet, l'argument de Solaris fins i tot es podria haver portat a l'extrem de que diguéssim, bé, com seria la raça humana d'aquí a 4.000 milions d'anys quan potser el Sol està en els últims estertors de la seva vida.
Hem de dir que el Sol perd 4 milions de tones de massa per segon. Això, dit així, sembla com brutal,
sí, efectivament,
no?
Sí, efectivament. Els nuclis d'hidrogen es fusionen per a crear heli, i l'heli és una mica més lleuger que l'hidrogen. I com a conseqüència va perdent a poc massa el Sol, que emiteix com a partícules alfa, nuclis d'heli, o protons, no?, que es forma el vent solar i que després determina, per exemple, que els cometes presentin aquestes cues iòniques tan precioses. No, iòniques, no de pols, que és un diferent procés que és de reflexió de la llum.
Suposo que el Sol potser és del que encara hi ha molt pendent per estudiar, no?
Sí, sí. Afortunadament, per exemple, podem fer-nos servir de la composició química d'altres planetes, com per exemple Júpiter i Saturn, que es consideren més representatius de la composició primordial del Sol, perquè, clar, el nostre estel és el producte de la síntesi, de la nucleosíntesi d'elements al seu interior, principalment hidrogen, en les primeres 4.500 milions d'anys. Per tant, és un estel evolucionat. Però Júpiter i Saturn, com que es van formar pràcticament del mateix núvol que el Sol i en un temps de vida molt breu, abans fins i tot que els planetes terrestres, van retenir el seu gas, la composició química primordial.
Josep Maria, l'última ja pregunta, que és la que potser des del primer moment tothom s'ha estat fent. Què passaria si el Sol s'apagués?
Doncs la vida com a tal al planeta Terra desapareixeria, evidentment, i potser de les restes les deixalles d'aquest Sol, perquè evidentment aquest Sol evolucionaria com una nebulosa planetària i de les seves restes possiblement es formarien altres sistemes planetaris.
Sí. Que podrien ser similars al que tenim ara? O no? Ja serien molt diferents?
Potser que donéssim altres formes de vida més intel·ligents seria realment interessant. Valdria la pena morir aleshores.
Bé, doncs ens esperarem aquests 5.000 milions d'anys que li queden al Sol encara per apagar-se, per morir, per extingir-se. Josep Maria Trigo, moltes gràcies per fer una mica també de pedagogia a propòsit d'aquesta pel·lícula que s'ha estrenat recentment. Des del dia 20 d'abril està a les nostres cartelleres Sunshine, que bé, doncs posa damunt la taula aquesta hipòtesi, no?, que el Sol doncs mor, que el Sol s'apaga l'any 2050.
Moltes gràcies a vosaltres per tocar aquests temes amb tanta rigorositat.
Doncs sí, i a més temes que ens semblen, esperem que siguin de l'interès dels que ens escolten. Ain't No Sunshine. Aquest seria un altre Sol que s'apagaria, potser molt més terrenal i molt més passional, versió dels Jazz d'Amor.